en sa sintonia que és habitual, els deim molt bon dia des de Cope Menorca. I seguim amb tots vostès, començant una nova temporada a l'equip que feim habitualment, el Mirall de l'Església. I som aquí amb tots vostès, en Carles López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana, que ens proposam una temporada plena d'informació, de notícies i d'esdeveniments. Perquè déu-n'hi-do el que ha passat aquest estiu, Diego Ibero.
Efectivament, tenim seu vacant, som seu vacant en aquests moments i s'ha produït ja el nomenament del nou
administrador
diocesà, exactament.
L'entrevistarem avui.
Efectivament, i amb aquesta actitud d'espera il·lusionada, que esperam que no sigui tampoc excessivament llarga, estem i ens mostrem molt contents i molt satisfets de tornar a estar amb tots vostès en aquest programa nostre.
Així és, a veure, començar a mirar.
Comencem un nou curs amb unes noves il·lusions i endavant.
I com fem habitualment, començant per escoltar l'Evangeli aquesta temporada amb una música nova.
Evangeli segons Sant Marc. Els fariseus van anar a trobar Jesús per provar-lo i li van demanar si el marit es pot divorciar de la seva dona. Ell els va preguntar: «Què us va ordenar Moisès?» Li van respondre: «Moisès permet de donar a l'esposa un document de divorci i separar-se». Jesús els va dir: «Moisès va escriure aquesta norma per la vostra duresa de cor. Però des del principi de la creació, Déu els va fer home i dona. Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona i tots dos formen una sola carn». Una volta a casa, els deixebles van tornar a preguntar-lo sobre això mateix. Jesús els va dir: «Aquell qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra, comet adulteri contra la primera. I si la dona es divorcia del seu marit i es casa amb una altra, comet també adulteri». La gent duia a Jesús uns infants perquè els imposés les mans, però els deixebles els renyaven. En veureu, Jesús es va indignar i els va dir: «Deixeu que els infants venguin a mi, perquè el regne de Déu és dels qui són com ells. En veritat us ho dic, qui no acull el regne de Déu com acull un infant, no hi entrarà». I els prenia els braços i els beneïa imposant-los les mans.
L'any 1965 es van casar a la parròquia de Ferreries 22 parelles. Enguany, 50 anys més tard, 14 d'elles han pogut celebrar les seves noces d'or. Les que no han arribat en aquesta fita ha estat per defunció d'un dels dos, però cap per separació o divorci. Com han canviat les coses? D'aquí 50 anys no podrem segurament constatar això mateix. El sínode vol fer arribar l'Evangeli de la família, amarat de misericòrdia, als qui avui viuen situacions diverses. El divorci és antic i modern. En temps de Jesús, regulat segons la llei de Moisès, només era un dret del marit, el qual tanmateix havia de donar a la dona repudiada un certificat que preservés la seva dignitat social i li permetés tornar-se a casar. La pregunta es planteja de Jesús en aquests termes sobre si el marit es pot divorciar de la seva dona per qualsevol motiu. Els mestres de la llei, Hillel i Shammai, discutien si el divorci es podia concedir per qualsevol motiu o només per un motiu molt greu. Sobre aquest punt, Hillel era més liberal, mentre que Shammai més intransigent. Jesús, amb la seva resposta, no s'apunta a cap de les dues escoles. Remuntant-se al principi de la creació, afirma contundent: allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar. Abans del divorci, hi ha el matrimoni d'home i dona iguals davant Déu. L'Evangeli els aposa tots dos en pla d'igualtat, a diferència de la llei mosaica. El projecte matrimonial es basa en l'amor entre iguals i no en el domini de l'un sobre l'altre, i perquè sigui viable, tots dos han de compartir aquesta mirada. El divorci és un fracàs d'aquest projecte diví. L'home o la dona, durs d'acord, poden fallar, és cert, però Déu es manté sempre fidel a l'aliança del primer amor. La fidelitat humana troba només en Déu el seu suport, com un infant. La darrera part de l'Evangeli amplia la mirada més enllà del matrimoni. En el projecte del regne que es fa concret en el matrimoni i la família, els infants hi compten, i molt. Qui diu els infants, diu qualsevol persona la seva fragilitat. Acull el do de l'aliança matrimonial des de la pròpia fragilitat i posar-se en mans de Déu. Vet aquí l'actitud fonamental de qui vol perseverar en el compromís. Només des d'aquesta actitud receptiva és possible pregar, perdonar i ser perdonat, dialogar, acollir l'altre com hem estat acollits per Déu i fer camí junts fins a esdevenir una sola carn, un sol camí inscrit en la història de salvació.
Ara escoltem de Luis Guitarra la cançó que es titula Todo va ir bien, un desig per aquest nou curs.
Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie en las aceras la injusticia, las promesas sin cumplir, mientras quede algún peldaño en tu escalera.
Aquesta setmana passada va ser elegit, nomenat com a administrador diocesà mossèn Gerard Villalonga. Fins a aquest moment havia estat vicari general mentre va estar aquí el bisbe Salvador Jiménez. Ara se li ha donat aquesta nova responsabilitat de servir a l'Església. Hola Gerard, primer de tot te volem demanar què és aquest càrrec d'administrador diocesà.
Mira, la paraula ja diu tot, no? Ara som en una situació, diríem, de seu vacant. El bisbe Salvador ha pres possessió de la diòcesi de Lleida, però la vida continua, i hi ha un temps d'espera, és un temps, la seu vacant és un temps d'espera, que esperam. Esperam que el papa pues, provesqui a la nostra diòcesi nomenant un nou bisbe de Menorca, però mentrestant la diòcesi ha de seguir caminant. L'Església és per si mateixa peregrina, és un dinamisme d'un dinamisme, no? No s'atura. Hi ha d'haver una persona que coordina, que estigui sempre al davant, és una comunitat, i ha de tenir un pastor al davant que coordini, que faci les vegades de pastor, diríem, de la comunitat diocesana de Menorca. I per això el Codi de Canònic té previst que hi ha un organisme que diu Col·legi de Consultors, que una vegada que es produeix el seu vacant es reuneix i fa una votació per escollir una persona que faci aquest ofici, i estic molt content per una cosa, perquè va ser una votació per unanimitat, que tots m'han escollit un servidor, i no per, jo penso que no per les qualitats personals que pugui tenir, sinó també perquè com he estat vicari general, des vicari general és una persona que està sempre al costat del bisbe i que coneix, vull dir, els temes de la situació, tot, diríem, quasi a la perfecció.
I un administrador diocesà, què pot fer i què no pot fer?
Mira, pot fer tot el que pot fer el bisbe de la diòcesi, menys ordenar, preveres, però tot l'altre, confirma, assistir a la conferència episcopal, a la reunió de bisbes de la província eclesiàstica, vull dir, absolutament tot el que pot fer és viure diocesà. Només té una limitació que dirien que hi ha un principi general, que és durant la seu vacant no es pot modificar res. I això no és un principi, dirien, d'immobilisme, sinó és un principi de continuïtat, que tot continuï com fins ara. I per tant no pot fer, diríem, nomenaments, i per fer, si hi ha cas de fer nomenaments, ha de ser a partir d'un any i sempre amb el vistiplau del Col·legi de Consultors.
Heu decidit que el Col·legi de Consultors mos aneu trobant periòdicament, per tant vol dir, suposa, que es vol funcionar d'una manera col·legial.
Sí, això ho vaig dir jo el primer dia, perquè clar, quan tens vicari general sempre tens una altra persona pues, darrere que dona suport a les teves decisions, que tu col·labores amb ell, en definitiva que la responsabilitat no recau sobre tu. Però ara, en aquest moment, la gent, com et troba pel carrer, m'ho diu, quina responsabilitat que t'ha caigut. I jo dic, sí, però l'ha volgut de compartir amb el Col·legi de Consultors i m'ho reunirem dues vegades al mes, i amb un ordre del dia obert dels temes de la diòcesi, perquè vull jo que sigui un govern col·legiat. Que tothom hi participi i se senti també corresponsable.
Ja el bisbe Salvador, en el final dels temps que va estar aquí, ja va preveure que hi hagués una continuïtat, una prova, el calendari diocesà, que ja està aprovat.
Sí, mira, jo ara d'aquí una estona anaré a la impremta a cercar aquest instrument, que és una cosa petita però que ens ajuda molt, que és una programació d'escurs que està condensada, diríem, amb un calendari que dèiem diocesà, que repartim a totes les parròquies, a tots els grups, associacions, perquè tots sapiguem pues, quins objectius tenim i que aquesta sempre, que hem de donar preferència sempre a lo comunitari, sobre lo particular ha de continuar caminant, però les celebracions diocesanes, tot això s'ha de donar la rellevància que li correspon.
I aquest any el subjectiu diocesà té que veure en continuïtat de l'any anterior que es va iniciar i a més també l'any de la misericòrdia.
Sí, estem amb aquesta continuïtat de fer nostre l'esperit, no només la lletra d'aquest escrit, l'alegria de l'Evangeli, una salutació apostòlica del Papa Francesc, però juntament amb això el Papa ara convoca aquest jubileu de la misericòrdia des del dia de la Immaculada fins a Crist Rei de l'any que ve, i volem viure aquesta en profunditat, experimentar aquesta misericòrdia de Déu, aquest amor de Déu per transmetre en els altres. És com una renovació profunda des del cor, des de lo més profund de la nostra vocació cristiana.
Quines coses destacaries que se tenen en compte de cara a aquesta programació, d'aquest curs a destacar?
Bé, primer de tot diríem que se continuï, el més important és que es continuï aprofundint i estudiant el document l'alegria de l'Evangeli, perquè això el Papa li ha donat un caràcter programàtic i per això continuarem amb aquesta línia, no? Són objectius de 2 anys, aquest és el segon curs, no? D'aquesta, però a la vegada, com t'he dit, tenim aquesta convocatòria del Papa, aquest jubileu de la misericòrdia, que ho procurarem celebrar de cara, diríem, a l'interior de la comunitat, però també de cara a l'exterior de la comunitat, procurant, donant una sèrie de testimonis creïbles d'aquest amor, d'aquesta caritat que els cristians tenim, especialment cap als més necessitats. I per tant, diríem que aquesta acció caritativa se viurà especialment a través de Càritas Diocesana i a través també, diríem, totes les comunitats, perquè tota comunitat té una dimensió caritativa i missionera essencial. Vull dir, no és una cosa que ens vengui imposada des de fora. Tota parròquia, tota associació ha de viure a fons la caritat i la missió. I volem pues, donar empenta en aquest sentit.
Després també hi haurà diferents, previst ja la formació permanent, hi haurà unes sí. Xerrades obertes a tothom, aprofitant les persones que venguin. Ens pots adelantar alguna d'aquestes?
Sí, de memòria.
Sí, de memòria, pues, el primer trimestre tenim un professor, el professor eclesiòleg Salvador Pié, que és una gran eminència en aquest camp d'eclesiologia, que ens vindrà precisament a parlar d'aquest jubileu, d'aquesta misericòrdia, significat profund d'aquest tema, no? Després tenim també l'Evangeli de Sant Lluc, l'Evangeli de la Misericòrdia, que també vindrà un biblista, Francesc Ramis, de Mallorca, que tot que aquest és el primer trimestre, que m'he equivocat. El segon trimestre vindrà el Salvador Pié. I el tercer trimestre tenim el bisbe de Bilbao, que haurà assistit a la pare sinodal, ara començarà el sinodo de la família, que també és un tema important, les famílies cristianes, evangelitzadores, i ens vindrà a parlar tant en els capellans com els seglars i també en els periodistes, en els mitjans de comunicació, pues, d'aquesta importància que l'Església dona a la família cristiana en el nostre temps.
Bé, no vos queda temps per mi, Gerard, si vols despedir-te i donar una salutació, com ja vas fer.
Sí, jo vull dir que com és un temps d'espera, que hem de centrar en el temps d'espera, en l'esperat, i s'esperat sempre Jesucrist. Jesucrist en la persona del nou bisbe que vindrà en nom seu, beneït el qui ve en nom del Senyor. Per tant, cada dia tots hem de pregar perquè quant abans tinguem un bisbe que és el pastor propi. Ara és una situació, diríem, d'espera transitòria, però hem de pregar perquè aquesta transitorietat pues, acabi quant abans i l'Església pues, continuï avançant habitualment. I jo demano oracions i ajuda.
Moltes gràcies, Ida.
Sois la sal. Escoltam ara de Lluís Guitarra la cançó Sois la sal, amb aquesta idea que fem nostra de ser sal i llum per al món.
Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios. Puede dar sabor a la vida. Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios. Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios.
I aquí us hi volem presentar durant tot aquest curs el que és sal, llum i vida de l'Església de Menorca i començam ara amb les activitats que han passat aquests dies passats.
I ho feim referint-nos a la trobada d'inici de curs dels equips de la Mare de Déu de Menorca. És una informació que ens passa a la companya de Serra.
Junts, en pregària, els equips de la Mare de Déu de Menorca han celebrat aquest diumenge 20 de setembre la seva 43a trobada d'inici de curs 2015-2016 a la Salle de Mo. Sigueu misericordiosos, viure la missió amb alegria. Aquest ha estat el lema que ha donat un punt de partida en aquesta jornada com a punt de reflexió a càrrec d'Ana Milagros Pons Florit, voluntària de Càritas a Menorca, germana de 12, mare i àvia, transmetia l'alegria, la satisfacció, l'entusiasme que li aporta estar a prop, com diu ella, dels nostres germans. Han compartit també aquesta jornada amb els equips de la Mare de Déu el matrimoni responsable regional de Catalunya i Menorca, n'Albert Mascaró i n'Anna Pedrós, que van exposar la seva experiència en les recents jornades internacionals de formació a Roma. Van fer arribar les paraules del Papa Francesc, que anima a viure en profunditat, constància i perseverança el que vivim els equips. Al capvespre de la celebració de l'Eucaristia es va fer el canvi de responsables del sector A, on varen acomiadar a Lluís i na Mari, per donar la benvinguda als nous responsables, en Beb i na Joana.
I ens volem referir també a l'inici de curs de l'Institut Diocesà de Teologia de Menorca que va tenir lloc recentment.
L'Institut Diocesà de Teologia de Menorca, IDITEM, juntament amb l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, ISCREP, és la institució acadèmica de l'Església Catòlica de Menorca encarregada de formació teològica dels agents de pastoral i de tots els creients en general. La primera de les conferències que correspon a la lliçó inaugural va ser divendres, dia 25 de setembre, amb el lema «L'Evangeli de Lluc, l'Evangeli de la Misericòrdia», a càrrec de mossèn Joan Febrer, biblista i llicenciat en teologia. És l'actual rector de la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries. Té publicats varis llibres sobre els evangelis. Amb aquestes paraules va concloure la seva xerrada.
Finalment, direm que la misericòrdia de Déu, encarnada en Jesús, no està condicionada per la conducta dels homes, perquè l'Altíssim és bo també amb els desagraïts i amb els dolents. La misericòrdia s'anticipa a la nostra conducta, la supera i l'acompanya. La misericòrdia de Déu mostra en Jesús la seva decidida voluntat de salvar tothom. Podríem dir que és la gràcia que, com a tal, ens iguala a tots davant Déu, ja que tots tenim un dèficit de justícia a la seva presència. Juts i pecadors, purs i impurs, primers i darrers, tots som agraciats, tots som objecte de la misericòrdia de Déu manifestada en Jesús. Per tant, tots som iguals. Correspondrem a reconèixer-ho i a tractar els altres compassivament, tal com hem estat tractat nosaltres mateixos. Aquest és el camí de Jesús, el camí de Déu, el nostre camí cap a la salvació, el camí de l'Església.
I ara, ja en estant final del nostre programa, encetam l'agenda d'aquesta setmana. I primer de tot, els hi explicam d'una celebració de l'enviament dels mestres de religió.
Com cada any, el Secretariat Diocesà d'Ensenyança inicia el curs a la celebració de l'enviament dels professors de religió. Per aquest motiu, els convoca la trobada que tindrà lloc demà dissabte, dia 3 d'octubre, a la parròquia de la Concessió de Mo, cita el cos de Gràcia del davant del Col·legi Concertat Sant Josep, a les 10:30 des de matí, en la que es celebrarà el simbolisme de l'enviament als mestres de religió, tant pel que fa al de l'escola pública com de la concertada de la nostra diòcesi.
La Confer de Menorca inicia un nou curs.
Els religiosos i religioses que formen la Confer de Menorca tindran una trobada de principi de curs demà dissabte, dia 3 d'octubre, a la Casa de Colònies de Sant Joan d'Esvergés de Mó.
El monestir de Santa Clara també es comença en les pregàries mensuals.
Les germanes clarisses conviden a totes aquelles persones que hi puguin estar interessades a participar de la trobada mensual de pregària contemplativa que es celebrarà demà dissabte, dia 3, a les 6 del capvespre en el monestir de Santa Clara de Ciutadella.
El moviment Vida Creixent també inicia el curs en els tres arxipestats.
El moviment de gent gran, Vida Creixent, celebra el començament de curs en els tres arxipestrats. A Mó serà sa parròquia La Concepció, a Ló Santa Eulàlia i a Ciutadella a Sant Rafel. Serà el proper dijous, dia 8 d'octubre, a les 5 del capvespre.
Molt bé, i això és tot per aquesta setmana. I que curs que començam el visca amb plens de joia i d'alegria.
I és el nostre desig que puguem estar sempre junts, vostès i nosaltres, amb aquest afany de tenir-los ben informats pel que fa a l'Església de Menorca.
Molt bon inici de curs a tots els grups.